als poetes catalans amics. Darrere de les naus, com una estela que el temps no esborra, com un sol obert a la sement més noble, fou complert el destí d'una llengua amb llast i a vela. Redossada entre roques, ara anhela retornar al mateix port, no pas desert. Oh, gallardets i pals, on és despert un neguit i on un flam es desentela. El mot illenc du celebró marina, soledat, llum de feixes en saó, aires on el pi vol amb la sabina, el goig amb rels d'esforç i de dolor. Veureu un batec d'ales de gavina i brins novells de l'íntima llavor. Els boscos. Les grans i pures soledats dels vents i del mar, inquietes o encalmades, a la terra trobem refugiades dins del bosc de repòs o de laments. Oh, vegetal riquesa, illot que vens d'uns temps remots i ens dones alenades d'estacions primeres, esfondrades, i encara el nostre cor més vell presents. Només un carrerà en soliu et trenca, vers la humitat antiga i tardorenca, i el vent, alt de l'hivern, entre els cimals, i ocells pregons i flors primaverals, i estius bruments amb càlides reïnes, on guarden dies morts les teranyines. Hem sentit dos poemes que formen part del recull Sonets de Balançat de Marià Villan Gómez, publicat l'any 1955.
Set Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Bona nit, com que estem a Punxet Ràdio i és a les 9 del vespre, doncs fem el programa Tirant de llibres, no podia ser res, el que fem cada setmana, i aquesta vegada ens truca a fer el programa número 289. I ara presentarem tot el que hi ha dintre d'aquest programa, però abans saludarem a les persones que ens acompanyen. Primer, saludem a la Gemma Grau, que es fa tècnica, com sempre, excel·lent, i saludem el Jordi Plens. Bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Francesc. Ai, perdó, Francesc, és el costum. No, acabo de saludar en Joan. El Francesc avui ja l'hem sentit amb la lectura, i en tot cas tenim entre nosaltres també en Manut, a qui entrevistarem més tard. Ara mateix, si fem la llista d'espais del programa, començarem amb els microrelats. Concretament serà el Joan el que ens llegirà els contes finalistes de l'ARC, o sigui, l'Associació de Relataires en Català, del mes de febrer. A continuació vindrà la crònica tant de Sílvia Romero com d'Octavi Serret, respectivament des de Catalunya, la Franja de Ponent. Tot seguit, oi, Joan, tu ens llegiràs el manifest institucional del 8 de març com a editorial del programa.
Sí.
Què seguirà, Joan?
Bé, després d'aquest manifest institucional, que serà el de l'Institut Català de les Dones, que llegiré, hi haurà una entrevista que tu, Jordi, faràs amb el Manut, que vindrà a parlar de, sobretot de ciència-ficció, no? Perquè
i del finançament del proper número d'una revista. Ja en parlarem, doncs. A continuació, tu, Joan, a Biblioteca Viva, ens parlaràs de les activitats de la Biblioteca d'Escorxador de Sant Celoni. I encara intentarem, doncs, fer segur la crònica de Sílvia Portell i la de Joana Serra, respectivament des de les Illes Balears i des de la Catalunya Nord. Si hi ha temps, farem el noticiari i ens acomiadarem amb la frase.
Que faràs tu. Vinga, bona nit.
Els microrelats.
Bé, comencem l'espai Micro Relats de l'ARC a la ràdio, Associació de Relataires en Català a la ràdio, que tracta del cicle de la vida i de joventut. El primer conte que llegirem es diu Pecats de joventut i l'ha escrit Tusitala. L'intel·lectual suec Ingemar Lindström, cèlebre per la seva precocitat, va publicar el primer llibre als 17 anys, va declarar en una entrevista televisiva que només des de la maduresa es creen obres d'art satisfactòries. L'entrevistadora, desconcertada, va preguntar-li l'opinió que li mereixien llavors les seves llegendàries obres primerenques. Els fruits de la joventut sempre són verds i es marceixen aviat, va respondre, amb la fusió lírica pròpia dels seus versos. Tot seguit va adoptar el to doctrinal dels seus aforismes. Ser jove és viure en un error perpetu. I va reblar-ho amb una confessió taxativa que semblava extreta de les seves memòries. M'avergonyeixo de tot el que faig abans dels 30 anys. Aquella novel·la de joventut li semblava ara un despropòsit de dalt a baix. S'enrojolava amb cada vers del primer poemari. Les opinions arrauxades que expressaven els seus articles d'aleshores no tenien cap fonament. Lindström també renegava dels pecats de joventut de la seva vida privada. La militància en el Partit Comunista, que n'estaven de secs. La primera feina en un diari, m'esclavitzaven. Les medalles d'or en els concursos de bebedors de cervesa d'Uppsala i en els rots sorollosos de Malmö. La promiscuïtat, que ens enorgullia com a primats. I sobretot la primera nòvia, una caixera d'un supermercat de Göteborg, de qui només guardava records agres. Amb una riallada tabernària que als televidents va abocar les heroïcitats de l'escriptor a Uppsala i a Malmö, va declarar: la noia més lletja que he vist mai. I, imprudentment, va dir-ne el nom. L'entrevistadora va aturar les preguntes. Es va aixecar i va dir que no podia continuar l'entrevista. El realitzador va introduir una falca publicitària mentre el productor mirava de convèncer la noia, però el programa no es va reprendre. Només Ingemar Lindström va intuir el motiu de l'incident. No tenia l'entrevistadora una retirada a la caixera del supermercat? No seria el fruit d'un pecat de joventut? Segon conte es diu La noia del cort. És escrit per Josep Casals. Alineades d'esquena a l'altar, una vintena de joves veus femenines entonaven La salvació és creada, una de les obres més cantades de Chesnokov. Era l'última actuació de l'Alexandra amb el cor de l'hospici. Li vam trobar pares, li va dir la directora, després del concert se l'endurien. Fyodor Lukanenko i la seva esposa seien a la segona fila. Al seu costat, la directora els comentava que els havia triat una noia sana, a punt de fer els 20, però dòcil i ben ensenyada. Era la tercera començant per l'esquerra, va revelar assenyalant l'Alexanka amb el cap. I Elena Lukanenkova havia preferit la que feia nou, que tenia les espatlles amples, els turmells gruixuts, les mans fortes i les altes roges. D'ençà que la criada els havia deixat, a casa s'acumulaven la feina i la brutícia. Fyodor Lukanenko estava satisfet. La tercera començant per l'esquerra tenia els pits grossos. Al mateix temps, les dues trenes, els ulls clars i els llavis gruixuts li conferien un aspecte virginal i sensual alhora. La serventa que havia marxat era ja granada i, a més, esquerpa. Mira, Alexandra, aquests són els senyors Lukianenko, els teus nous pares. L'Alexandra, amatent, va fregar els llavis a la galta de la senyora i va fer una referència davant l'home, tal com l'havien alliçonat. Després es van retirar dues passes i va quedar a l'espera amb les mans encreuades a la falda i el cap cot de costat, com torbada de tanta felicitat. Acabades les presentacions, es va dirigir al jardí, on els Lukianenko havien aparcat el cotxe. La família recent formada hi va pujar i se'n van anar. La directora va tornar esfereïda i es va tancar a la seva cambra amb pany forrellat. Panteixava. Encara podia veure l'última mirada de l'Alexandra que s'acomiadava a través de la finestreta del cotxe. Els iris dels ulls de la noia, fins aquell dia blaus com un cel, havien esdevingut negres com el cul d'un forat fondo. I de la boca li somreia sobresortien uns ullals llargs i esmolats. El tercer conte es diu Emocions encadenades, de Mercè Bellfort. Va ser en el petit bar d'un teatre on la va reconèixer. Disposava de poc temps per adreçar-li unes paraules. Aviat sonaria el timbre que avisaria als espectadors que la funció reprendria. S'hi apropà i recordà el seu nom. Ella va sentir a l'instant i li va dir que se'n recordava perfectament, com si no haguessin passat els anys. Un cop van deixar l'institut, es van perdre de vista. Voluntàriament. Massa trasbals havien passat en aquella època com per deixar-ho córrer. La relació havia estat un fracàs. Cadascú va intentar passar pàgina, però la realitat del moment present, amb el foc creuat de mirades furtives, indicava que encara hi quedava un caliu subjacent. A la sortida del teatre es van retrobar. L'abraçada va ser efusiva. I el parell de petons a les galtes també. Portava un perfum més bo que quan era adolescent. Ara, amb uns quants anys més a sobre, la trobava igual de bonica. S'havia tallat els cabells i vestia de forma elegant. Segurament es guanyava bé la vida. Potser havia aconseguit una bona feina. Potser, amb una mica de sort, encara era soltera. Totes aquestes preguntes van ser respostes en un lloc impensable, al llit de casa d'ella. En aquell espai ampli i sobri van descobrir un nou univers. Allí van fer l'amor i allí van decidir el seu futur. Ara sense pors, sense excuses. Ja no calia amagar-se de res ni calia que els pares aprovessin la seva relació. En menys d'un any, celebraren el compromís mutu de compartir les seves vides. Va ser una boda molt sentida, on les llàgrimes de felicitat no paraven de brollar. Així van iniciar un nou camí, fins que el destí va tombar tots els seus plans. Una malaltia terrible es va emportar ben aviat la companya de vida. Ara, ella s'havia quedat sense ella. Seria difícil refer-se de la tristor, però la tristor lentament s'aniria esvaint. En el fons, encara se sentia jove, i en el bar d'algun teatre sempre podia acabar reconeixent algú. Qui sap si de l'institut...
La crònica.
Bé, ja tenia el micròfon la seva benvolguda companya Sílvia Romero, que cronista des de Catalunya, que des de Barcelona ens explica temes molt interessants. Endavant.
Bon vespre des de Barcelona. Com a primera informació, la nova edició del Festival Cosmòpolis. Ja suposo que no cal afegir gaires dades al voltant d'aquesta, com ho anomenen els mateixos organitzadors, Festa de la Literatura Amplificada. Però amb tot sí que voldria comentar alguns detalls. El Cosmòpolis és un festival que se celebra cada 2 anys, la primera edició va ser el 2002, i defensa un concepte de literatura obert. És aquest amplificada que fan servir de subtítol. Com es planteja aquest projecte? Doncs el Cosmòpolis, la paraula, ja sigui oral, impresa, electrònica, interactua amb les arts i les ciències, de manera que ens trobem davant d'un festival en el qual podem descobrir autors, podem descobrir gèneres, podem fer-nos preguntes sobre el cànon, sobre els límits que hi ha entre les diverses disciplines, o bé podem intentar esbrinar el futur tant del llibre com de la lectura. Les matèries que s'hi tracten són moltes i força variades. Amb tot, en aquesta edició podem destacar temes com les noves narratives periodístiques o l'evolució del periodisme d'investigació, també atorgaran un espai central a la influència de l'escriptor Sebald en la literatura actual i celebraran el 150è aniversari de la publicació d'Alícia al País de les Meravelles. Crec que tal com acabo de comentar, les matèries que s'hi tracten són moltes i força variades. Bé, el Festival Cosmòpolis, que enguany arriba a la seva 8a edició, té lloc a la ciutat de Barcelona entre els dies 18 i 22 de març. És a dir, que comença demà dimecres i acaba diumenge. I de nou recomano que feu un cop d'ull al programa perquè paga la pena intentar assistir a alguna de les activitats que se'ns proposen. Aquest programa el trobareu a la pàgina de Cosmòpolis, que és www.cosmopolis.cccb.org. I d'un festival amb uns quants dies de durada passem a una activitat puntual. En aquest cas marxem a la ciutat de Girona, concretament a la Casa de Cultura, on aquest divendres 20 de març a les 8 del vespre té lloc la trobada de Cinefòrum al voltant del documental Desmuntant Leonardo, que ha estat dirigit per Dani de la Orden i Marc Pujolà. El documental aprofundeix en la controvertida figura de Leonardo da Vinci i descobreix dubtes i misteris sobre la relació d'aquest geni del Renaixement amb Catalunya i la Corona d'Aragó. Aquest documental es basa en els estudis de l'historiador Jordi Bilbeny i mitjançant un seguit d'entrevistes realitzades a diversos especialistes sobre la figura de Leonardo da Vinci, estableix una relació directa de l'artista amb la Casa Reial Catalana i amb el monestir de Montserrat. Per tant, primer es farà el passi del documental, després se celebrarà la xerrada de Cinefòrum amb Jordi Bilbeny, Dani de la Orden i Marc Pujolà. Com he comentat, això serà aquest divendres 20 de març a les 8 del vespre a la Casa de Cultura de Girona i per més informació podeu entrar a la secció Agenda de la web www.casadecultura.org. I ara tornem cap a la ciutat de Barcelona per una presentació de llibre. Es tracta del recull Contes per menjar-se'ls, un tast literari per llepar-se els dits. I la peculiaritat en la qual voldria incidir és que es tracta del nou recull que tiren endavant el grup d'escriptors 16 Petges, sortits tots ells de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès. I remarco aquest aspecte perquè a casa nostra sempre ens ha anat bé això de l'associacionisme, dels col·lectius d'escriptors, i penso que és important veure que aquesta trajectòria continua en peu. La presentació serà dilluns 23 de març a les 7 de la tarda al Centre Cultural Teresa Pàmies de Barcelona, que forma part del Centre Cívic Urgell. I per més informació podeu entrar al blog del col·lectiu 16 Petges, que és www.setzepetges.blogspot.com. I queden més informacions, però hem arribat ja al final. Bona setmana.
Molt bona setmana, Sílvia. Gràcies per la teva col·laboració. Seguim amb, des de la Franja de Ponent, que Octavi Serret ens presentarà les seves novetats des de la Matarranya.
Hola, molt bona nit des de la llibreria Serret del Matarranya a la Franja. Aquesta nit m'agradaria presentar-vos un llibre nou, completament, que ha publicat l'americà Merroca, que es diu La Merla Blava, i que jo la definiria com la novel·la juvenil del 1715. Estem parlant que és una novel·la que la pots llegir a partir de 14 anys, una novel·la d'aventures en una base històrica lògicament important i en una protagonista que és una dona, que és la Mariana de Copons, una heroïna mostrada durant la guerra de secessió, i a La Merla Blava, l'americà Merroca, fa que continuï actuant acompanyada i enfrontada o una altra d'heroïna, o sigui, una altra, diguem-ne, faceta seua, que seria la d'heroïna, no? És un personatge històric femení i ara vol que sigui una heroïna. Aquí estem parlant de que són fets, diguem-ne, ja consagrats i històricament que es poden, lògicament, trobar als llibres d'història, però al mateix temps el que ella munta és una gran novel·la d'intriga i d'aventures, de tintes juvenils. O sigui, estem parlant de que ella vol ser més didàctica i vol que a partir dels 14 anys se pugui llegir una novel·la d'aventures ja ambientada, com diem, el 1715. Estem parlant de que la Mariana Merroca en aquest llibre replega una de les llegendes que era la Merla Blava. Això passa a la Barcelona del 1715 al 1716 i us llegiré un trosset de la sinopsis perquè veigueu de què va. La protagonista, com parlàvem, és l'espia Mariana de Copons, que l'americà Marroca en este llibre vol que acabo sent, diguem-ne, que tingui una faceta diferent, que sigui la de l'heroïna. A veure, comença així. Hi ha moltes novel·les del 1714. Aquesta és la novel·la del 1715. Descobreix la vida de Catalunya després del setge a càrrec de l'experta en versos històrics del nostre país, que lògicament és l'americà Marroca. Barcelona, 1715-1716. Caterina, una jove orfe que de petita va ser acollida al convent de Santa Clara, es veurà obligada a refugiar-se a la casa dels seus oncles, ja que el rei Felip V ha ordenat construir la ciutadella allà on hi havia el convent. La Mer Reblada és una organització antiborbònica que de primer la confon amb l'espia Mariana de Copons, aprofita la semblança i l'acull a les seves files. O sigui, la confon, diguem-li, a l'espia Mariana de Copons i al mateix temps aprofita per acollir les seves filles. Si en un principi l'amistat d'unir la Caterina i la Mariana, la gelosia d'aquesta les acabarà enfrontant. O sigui, estem parlant de que tens aquí una intriga que realment segurament que ens acabarà portant fins al final del llibre. Mariana no pot evitar que l'Antoni, el seu amant, s'enamori de Caterina, que també està... O sigui, estem parlant també d'amors i de... Realment, vull dir, té de tot, està clar. Mentrestant, un oficial francès, maleta del coronel de Carchoas, a qui Mariana va tenir durant la guerra sensació, busca el moment de vengar-se. O sigui que tenim absolutament de tot. I enmig de les intrigues polítiques i personals, de matinada la Merla Blava deixa sentir el seu cant i lluita en defensa dels oprimits. Aquesta és la base, diguem-li, del llibre. I a més que es va convertir en una llegenda. Bé, jo encara no me l'he llegit, però crec que és un dels llibres que quan tingueu a les mans veureu que és molt fàcil de llegir i que segurament que tal com l'ha muntat l'americà Mer Roca, té que ser molt didàctic i li agrairem segur de veres que l'hagi parit. D'acord? Fins la pròxima setmana. Gràcies.
Doncs molt bé, bona nit, Octavi. Esperem la setmana que ve tornar-te a tenir nosaltres. Fins llavors.
L'editorial.
Bé, l'editorial d'aquesta setmana, ja vam dir, ja vam anunciar el programa anterior, el faríem sobre el manifest institucional sobre el 8 de març, que cada any doncs, aquí llegia un manifest. Com que la setmana passada hi havia tants compromisos fets i entrevistes pactades, no ho vam poder fer. Per tant, encara que sigui una mica d'endarreriment, el llegirem. Llegirem el manifest que ha elaborat l'Institut Català de les Dones, que sabeu que és un organisme de la Generalitat de Catalunya. Diu així. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya afirma en el seu articulat que l'equitat de gènere és un valor de la societat catalana i, en el marc d'aquest ordenament jurídic que ens empara, els poders públics han d'emprendre polítiques actives per reconèixer les dones com a subjectes socials i polítics, superar el model androcèntric i reconèixer l'expertesa femenina, així com les aportacions que les dones han fet i fan en totes les esferes polítiques, socials, econòmiques i culturals. Equitat és un substantiu femení que prové etimològicament del llatí i la primera vegada que s'empra a la nostra llengua és l'any 1696 i fa referència específica a la llei natural, a la necessitat d'adaptar la norma jurídica a les particularitats de cada cas concret per evitar una interpretació rígida dels preceptes. L'equitat de gènere és un concepte complex vinculat a les polítiques de cooperació al desenvolupament que guarda una estreta relació amb la reflexió al voltant dels drets humans i la justícia social, que reconeix que el punt de partida d'homes i dones és diferent i, per tant, les necessitats són també diferents i que cal identificar-les i tractar-les per corregir el desequilibri. Així, l'equitat de gènere estableix la necessitat de reconèixer la diferència entre dones i homes per poder garantir la igualtat d'oportunitats i de tracte. En aquest sentit, comprendre el fet que als homes i a les dones tradicionalment se'ls han atribuït papers i responsabilitats públiques i privades diferents és el primer pas per a poder aplicar a l'acció de govern el tractament i la perspectiva, al mateix temps, dels homes i de les dones i atorgar amb dues experiències tradicionalment consignades pels rols de gènere la mateixa vàlua social. L'equitat de gènere precisa que com a societat prenguem consciència respecte al fet que el treball domèstic i familiar no és prescindible, perquè la qualitat de la vida humana en depèn. I, per tant, el discurs d'omissió d'aquella realitat és un obstacle a l'hora de planificar una disposició del temps i del treball remunerat que respecti i garanteixi el benestar de la ciutadania. Les polítiques per a la igualtat d'oportunitats entre homes i dones han centrat la seva acció en l'àmbit del mercat remunerat i Catalunya ha assolit fites importantíssimes en aquesta direcció. Això no obstant, la base que articula la societat catalana no pot ser només el mercat de treball, ja que la societat que posa en el centre la feina remunerada en lloc de la qualitat de la vida humana esdevé una societat amb fonaments dèbils. El progrés social no és possible sense les dones i, per tant, l'equitat de gènere és avui un horitzó imprescindible per a poder aconseguir posicions d'autoritat femenina que permetin introduir l'expertesa de les dones en la gestió pública. I aquesta és una qüestió clau, no només per a les dones, sinó també per al futur polític de Catalunya, que vol dir també el seu futur social i cultural. És necessari, en aquest sentit, un canvi individual que es converteixi en una transformació col·lectiva. Un canvi en la valoració personal, social i política de les diferents esferes que conviuen i que són el motor real de les societats occidentals. L'equitat de gènere com a valor intrínsec de la societat catalana requereix pensar i estructurar les organitzacions a partir de l'experiència d'homes i dones amb l'objectiu de garantir l'accés a l'esfera pública en igualtat de condicions i sense perdre qualitat de vida, perquè les dones mai no hi hem estat disposades. Aquest any, des de l'Institut Català de les Dones, amb la campanya institucional Tu mous fitxa per l'equitat de gènere, oferim a la societat catalana perquè ens acompanyi aquest gir en primera persona del singular i plantegem la necessitat de moure fitxa per l'equitat de gènere a títol individual amb la voluntat que aquest canvi, en la percepció subjectiva, iniciï una veritable revolució en el nostre imaginari col·lectiu com a poble. Barcelona, 8 de març de 2015.
L'entrevista.
Bé, som ja a l'espai de l'entrevista i tenim amb nosaltres Manut. Manut és el pseudònim d'un dels escriptors que participa en la revista Catarsi, però també és una de les ànimes de la revista Catarsi en el sentit d'impulsor, de dinamitzador, d'agitador. Bona nit, Manut.
Hola, bona nit.
La revista Catarsi és una revista que ja porta uns quants números, 16, em sembla?
Sí, estem preparant, bé, estem treballant pel número 16.
Ah, això mateix, el porta sortirà. 15, ha de sortir el 16. I quina és la manera de finançar-se que segueix la revista Catarsi?
Depèn de la butxaca del moment. És a dir, hi ha vegades que tirem d'estalvi o, com és pel número 16, que tenim un Verkami en marxa.
Un Verkami que ja teniu en marxa. Fins quan serà obert aquest Verkami?
El vam engegar el dilluns o dimarts, són 40 dies... No he fet el càlcul.
Entesos. O sigui que teniu per al davant més de 30 dies...
38,
em sembla. Per participar en aquest... en el Verkami. Verkami és un sistema de finançament de massa, que seria la traducció de crowdfunding, i aleshores el que interessaria saber probablement és, en primer lloc, quines serien les seccions, els apartats, els continguts d'aquest proper número, el número 16, la revista Catarsi, com la definiu? Revista de fantasia, d'imaginació?
Ciència-ficció, fantasia i terror. De fet, ja ho posa com a subtítol de la revista.
Perfectament. I, a més, el contingut, quin seria?
El contingut. Aquesta vegada ens ja han entrat 4 relats. El primer és llibre de viatges en terra d'orcs per Alicia Healy, una autora que ja havia sigut publicada anteriorment. Hi ha al final de la tarda d'en Juan Manuel Balituti, un argentí que ja en té 4 o 5 més en la revista, La vetlladora, de Paul Alonso, un autor que se'ns estrena, i La guerra de Schrödinger, per D. Thomas Minton, que també és un autor que se'ns estrena.
D'acord. Sentim cognoms anglosaxons, alguns. Ens dius que un autor és argentí. Tota la revista és en català, per això?
Tota la revista és en català. Ens encarreguem de traduir tot el que ens arriba que volem publicar.
Ah, d'acord. I en algun cas, aquestes traduccions, o en la majoria, o tots, potser són inèdites?
En totes.
En tots els casos són inèdits.
Tots els relats que publiquem no han sigut publicats mai en llengua catalana.
Perfectament. I de vegades, doncs, clar, es descobreixen perles, veritablement, és a dir, autors potser no coneguts del gran públic, autors de referència, per això, a tot arreu, no?
Jo sempre parlo del número 3 de la revista, on el meu Alzheimer no em permet recordar el nom de l'autor que van publicar allà, però és un autor que ha guanyat diversos Nebula, ha guanyat 2 o 3 i ha sigut finalista de 4 o 5, i per mi possiblement sigui el millor relat que hem publicat fins ara, Ànimes Bessones.
D'acord. Bé, jo recordo un relat, passa el mateix amb el tema d'Alzheimer, que em va convèncer molt, perquè a veure, eren les cartes que algú escrivia a un editor.
Sí,
I hi havia una quantitat d'ironia allà.
Increïble.
Perquè anaves descobrint a través de pistes, doncs, una sèrie de qüestions que tenien a veure amb la vida privada dels personatges, que portava, doncs, realment a riure molt i al mateix temps a seguir, doncs, tota la complicació de l'argument, oi?
Sí, aquest el vam treure, no em preguntis el número exacte, però deu fer 3, 4, que estigui entre el 10 i el 13 més o menys. Era gràcies pel seu relat, es deia aquest.
Ah, això mateix. Que realment, doncs, necessitava de la col·laboració del lector per realitzar les inferències adequades perquè tot l'argument quadrés, però realment hi havia prou pistes a cada moment, oi, perquè anessis descobrint, doncs, quina era la complicació argumental. Què més ens hem deixat d'aquest proper número de Catarsi d'Albert Camus?
Bé, d'aquest número el que sí que podríem dir és que la portada és d'un il·lustrador saloní, en Xavier Godoy. Il·lustradors també n'hi ha que repeteixen, la Mònica Mercúria, que és una de les habituals. També hem aconseguit una il·lustració de qui ens ha fet la portada del número anterior, la Sabrina Vilagut. També repeteix com a il·lustració en Llorander, que també és un habitual, la Txell, que també és un altre habitual. Alguns dels millors il·lustradors que hem tingut fins ara.
D'acord. I llavors, et sembla que caldria afegir res més o passem ja a parlar, per exemple, del Premi Ictineu, que es va concedir, em sembla, aquesta tardor passada?
El novembre. L'Ictineu és el novembre, sempre.
El novembre. A veure, perquè, de fet, esclar, tu, Menut, pertanys a una comunitat d'apassionats i afeccionats a la ciència-ficció, la fantasia i el terror, que no només edita una revista, sinó que convoca un premi literari.
El Premi Ictineu, que és el premi a obra publicada, és a dir, cada principi d'any traiem la llista de tot el que va sortir en català durant l'any anterior. Hi ha 4 categories: millor novel·la original, millor novel·la traduïda, millor relat original i millor relat traduït, i llavors per votació popular s'escull el millor. Uh-huh. Aquest any, per això, hi ha hagut un petit canvi en les normes, perquè ens trobàvem que la cosa funciona en 2 fases. Una primera fase per escollir els finalistes a partir del que vota la gent, uh-huh, i una segona fase per escollir els guanyadors. I amb què ens trobàvem? Que a l'hora d'escollir els finalistes a la primera fase es votava més per amiguisme que no pas per qualitat literària. Per tant, es va decidir tancar la primera fase a gent de l'Estercat, que és l'organització a la que pertanyo jo, a la Societat Catalana de Ciència Ficció i Fantasia. Hi ha una sèrie de blogaires que estan molt ficats en el tema, que són ja gent de referència. I llavors la segona fase sí que serà oberta a tothom perquè la gent voti, però per tal d'evitar que l'amiguisme sigui en segona fase, el vot popular aquest any serà un 50% del valor i l'altre 50% serà per un jurat, ja gent ja consolidada.
Especialitzada. En el gènere, eh?
Exacte.
Perquè, clar, es va fallar l'últim Premi Ictineu al novembre.
El novembre.
Sabem el resultat?
Sí, el millor conte traduït al català va ser L'escalfa banqueta, que casualment és dels autors a qui l'Alzheimer no em permetien dir l'altre relat, que són Mike Resnick i Leslie Robin. Uh-huh. Això va ser el millor fantàstic, millor relat fantàstic traduït al català. El millor conte fantàstic escrit en català va ser La vita eterna, de Carme Torres, que és una de les habituals del gènere de les nostres terres. era un relat que havia sortit tant l'un com l'altre, eren del número 13 de la revista Catarsi. La millor novel·la fantàstica traduïda va ser per El joc d'Ender, quan hi ha Orson Scott Card al mig, és difícil fer-li la competència. I la millor novel·la original en català va ser La decisió de Manperel, de Jordi de Manuel.
Jordi de Manuel, que és un autor potser relacionat amb el Baix Montseny? No.
No, que jo sàpiga no.
Però fa altres coses, ha fet altres gèneres. Eh?
Ell principalment fa novel·la negra i ciència ficció, més negra que ciència ficció, darrerament.
D'acord, aquests són els que el veredicte del jurat... Bé, el veredicte pel procediment, el doble procediment que ens ha explicat...
No, aquest va ser per l'anterior. És a dir, aquest va ser per primera fase votació popular i en segona fase per la gent de l'Estercat, la Societat Catalana de Ciència Ficció i Fantasia i dues o tres organitzacions així relacionades.
Entes.
Llavors, aquesta va ser l'última que vam fer així i ara comencem a provar aquest nou mètode a veure com va.
D'acord, i aquest nou mètode, a partir de quina data el començareu a posar en pràctica? És a dir, quan es tornarà a convocar el Premi Ictineu?
Ja està convocat. Ja podeu anar al blog del Premi Ictineu, que és sites.google.com/site/Premi Ictineu. Millor que ho busqueu al Google, serà més fàcil que recordar això. I aquí ja trobareu la llista dels relats votables. Però clar, com que la primera fase ara està tancada a gent de les organitzacions afins, no sé com dir-ne, clar, ara en aquest moment tampoc és massa rellevant que la gent vagi a mirar-ho, sí que és útil, més que res, perquè l'objectiu del Premi Ictineu és promocionar la lectura de gènere en català. Per tant, és interessant que tothom vagi a mirar què hi ha, perquè si hi ha alguna cosa que cridi l'atenció, encara que no pugui votar, que ho llegeixi.
Perfectament. O sigui, que vaja, ara suposem que hi ha un oient o una oient que diu, òndia, m'agradaria que em votessin com a millor escriptor o escriptora d'aquest gènere, d'aquest camp. El primer que hauria de fer, potser, és aconseguir publicar a la revista Catarsi.
A qualsevol lloc, no té per què ser la Catarsi.
D'acord.
Nosaltres busquem tot el que s'ha publicat en català durant l'any anterior. Ens podem deixar alguna cosa, evidentment, per això quan publiquem les obres sempre hi ha un període que la llista està oberta per si algú ens diu ei, us heu deixat això. Però
en el Premi Ictineu.
En el Premi Ictineu, sí.
D'acord. Però, vull dir, realment, ara relaciono els dos temes. Vosaltres esteu a disposició de totes les propostes que us vagin arribant a la redacció de la revista Catarsi?
Sí, la revista Catarsi funciona... No som nosaltres que anem a buscar els autors, sinó que són els autors que ens proposen les seves obres.
D'acord.
I vaig a dir el que dic sempre, ploro una mica quan dic que en llengua catalana estem molt, molt, molt mancats. Per cada obra que ens ve en llengua catalana ens n'arriben 4 o 5 en anglès. Per tant, seria interessant que la gent de la Terra també s'espavilés una mica i escrivís.
D'acord, o sigui que escriptors i escriptores que tot just comenceu o que porteu un seu rodatge, sigueu coneguts o no sigueu coneguts, teniu l'oportunitat de donar-vos a conèixer a través de Catarsi o d'altres plataformes i fins i tot, a posteriori, si ho consideren els impulsors d'aquestes iniciatives, podríeu acabar optant al Premi Ictineu.
Tothom qui és publicat pot optar.
D'acord.
Llavors, entren els jurats que diuen en primera fase quins són els finalistes i en segona fase, que és el que és popular avui amb aquestes noves normes, entre tots es decideix qui és guanyador.
Tu també publiques, tu?
Jo escric menys del que m'agradaria, però sí, vaig traient alguna coseta de tant en tant. Tinc alguna cosa a l'Inèdits, tinc alguna cosa a la Catarsi, tinc els de relats del Montseny, tinc una a la Lluna en un cova... i m'he anat moguent per aquí, però no, el temps no dona per fer tot el que m'agradaria fer.
Perfectament, doncs alguna qüestió més que creguis que s'hagi d'afegir?
Doncs que aneu tots al Verkami, busqueu la Catarsi número 16 i participeu.
Moltíssimes gràcies, Manut. Comptem amb tu per la propera ocasió. Si pot ser, intenta avisar-nos. Nosaltres ja procurarem pensar-hi, i si no hi hem pensat, procura tu avisar-nos quan s'acosti el moment de donar a conèixer el veredicte del proper Premi Ictineu.
Que serà el novembre.
Que serà el novembre, i llavors el donarem a conèixer directament des d'aquí.
Perfecte, moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies. A reveure.
La Biblioteca Viva.
Bé, a la Biblioteca Viva parlarem avui del Club de Lectura. que està fent la Biblioteca Escorxador de Sant Celoni. Ja, ho fem un mica tard, ho reconeixem, perquè hi ha coses que han passat i ja ens posarem amb el que encara s'hi pot arribar, no? El Club de Lectura de Carretera i Manta es fa el dijous dia 19 a les 7 de la tarda. Contaran el llibre Un viejo que leía novelas de amor de Luis Sepúlveda, conduït per Enric Soler i Raspall. Cal inscriure-s'hi en aquest Club de Lectura. Hi ha un espectacle familiar l'hora del conte, divendres 20, a les 6 de la tarda. Gina, l'exploradora de contes, a càrrec de Cesc Badell, és una sessió adreçada a infants a partir de P4. Les inscripcions s'obren dimecres, 11, o sigui, s'han obert ja, dimecres 11 de març. I després també l'última activitat és que dijous 26, a les 6 de la tarda, es fa un conte en anglès que es diu The Three Bills Ghost Groove, a càrrec de Cambridge School. És adreçat a infants a partir de 4 anys a la biblioteca de l'Escola Montnegre. I això és tot.
La crònica.
Bé, i ja som a la crònica de les Illes Balears i Pitiuses amb Sílvia Portell. Hola, bona nit, Sílvia.
Bon vespre des de Palma. Començaré les recomanacions d'aquesta setmana a Mallorca perquè dijous, dia 19 a les 7 de la tarda, a Bat Llibres, es presenta l'Atlas Deshabitat de Joan Perelló. Intervindran Damià Pons, escriptor i catedràtic de literatura, i l'editor Pau Badell. A la mateixa hora, però divendres, dia 20, també a les 7 de la tarda, presentació de Nocturna Portbou, de Jaume Benavente, intervindrà el mateix autor. Trobareu més informació d'aquestes dues presentacions i de moltes d'altres a la pàgina web de la llibreria www.ambat-llibres.com. Aquesta setmana també us vull recomanar una fira el 21 i el 22 de març, és a dir, aquest cap de setmana, se celebra a Palma la primera fira del Mercat Social de Mallorca, que tindrà lloc al Centre Cultural de la Misericòrdia. La fira està organitzada per l'Associació Mercat Social de les Illes Balears, formada inicialment per la Federació de Cooperatives de les Illes. L'objectiu del Mercat Social és construir una xarxa social i econòmica entre entitats i consumidors per crear un mercat social ampli i sòlid que contribueixi a caminar cap a un món més just, solidari i sostenible. Segons expliquen els organitzadors, els objectius de la fira són el d'afavorir la visibilitat pública de les empreses i iniciatives del mercat social, facilitant l'accés dels consumidors als seus productes i serveis, fomentar el coneixement mutu entre els integrants del mercat social per fonamentar actuacions d'intercooperació per satisfer necessitats comunes i compartir recursos, afavorint el seu efecte multiplicador. Podeu trobar tota la informació d'aquesta primera fira del Mercat Social de Mallorca a la pàgina web www.consumresponsable.coop. A Menorca, aquesta setmana us vull recomanar el cicle de conferències amb motiu del 150 aniversari de l'IES Joan Ramis i Ramis de Mahó. La conferència d'aquesta setmana és Ètica i Educació, a càrrec d'Ildefonso Hernández, catedràtic de Salut Pública a la Universitat Miguel Hernández d'Alacant. Serà a l'Ateneu de Mahó i podeu trobar tota la informació a www.ateneumahó.org. I de Menorca a Eivissa, aquesta setmana us vull recomanar la taula rodona El negoci de les escombraries, dins el cicle de jornades culturals del CEPA Pitiuses. Organitza l'Escola d'Adults d'Eivissa, modera Marisol Torres, professora de Biologia, i participaran Diego Godoy, responsable de projectes de Herbusa, Javier Gómez, tècnic de Medi Ambient Municipal de Santa Eulària, José Antonio Pérez Linero, tècnic de Medi Ambient de Cana Negreta, i Montserrat Ruiz, tècnica de Medi Ambient del Consell Insular d'Eivissa. Serà, com dèiem, dijous, dia 19, a les 8 del vespre, al Club Diari d'Eivissa. Podeu trobar més informació d'aquesta taula rodona i altres actes que s'organitzen al mateix espai a la pàgina club.diarioeivissa.es. I d'Eivissa ens n'anem a Formentera el diumenge 22 a les 6 de la tarda i a la Casa del Poble de la Mola el 7 de 6 emet el seu programa en públic. Aquesta setmana sobre la Mola. Podeu trobar més informació a la pàgina de Facebook de Can Toni Formentera. I aquestes són les activitats per aquesta setmana. Ens tornem a sentir dimarts que ve. Salut i llibres.
Bé, moltíssimes gràcies, Sílvia Portell, des de les Illes Balears.
Ja tenim també el micròfon, el benvolgut companya de Catalunya Nord, des de Perpinyà, la Joana Serra. Bon vespre, Joana Serra.
Bona nit a tothom. Avui començarem parlant de Perpinyà, ens anirem a Baó, marxarem també a Ceret, al Vallès Vi, i ens en tornarem a Perpinyà per diverses qüestions d'agendes totes relacionades amb el món cultural. La primera proposta és de dissabte que ve, 21 de març, al local de la Colla Castellera dels Castellers del Riberal, al poble de Baú, que cada any, a l'entorn del mes de març, fan una nit castellera amb diverses activitats i diversos intercanvis amb altres colles. Aquest any ha de destacar una activitat que fem conjuntament justament amb la Llibreria Catalana de Perpinyà, que és un contocontes que es diu Finet i Amunt, que explicarà l'Elisabet Carnicer, que l'Elisabet Carnicer és bastant coneguda en el món casteller perquè és la presentadora del programa Quarts de Nou, a més al Canal 33. Doncs vindrà a fer una explicació de contes, tots relacionats amb el món casteller. Això serà a 5 de la tarda al poble de Baú i després serà seguit d'un assaig casteller, d'una xerrada amb els caporossos de Mataró, d'un debat i d'un sopar. A destacar aquesta activitat que és oberta a tothom, no només en el món casteller, en particular la del contocontes infantil a les 5 de la tarda a Bou. Després també us volia parlar de la Primavera dels Poetes, que és un festival que es fa a l'estat francès, en particular a l'entorn del mes de març. Es fa en diversos pobles, però us voldria destacar l'acte que es fa el 21 de març també, a quarts de 3 de la tarda, una conferència a Ceret, doncs en el marc d'aquesta Primavera dels Poetes, que és la conferència d'en Claude Guyenc, que és un patafísic, no sé si sona, això de patafísic és poc conegut, és un corrent, així en resum, amb ambicions científiques i creatives alhora, que es defineix com la ciència de les solucions imaginàries. És un corrent un poc particular, que és potser més conegut a l'estat francès, perquè és un escriptor francès que ho va crear a finals del segle XIX, i que s'ha fet conèixer més endavant, en particular a través d'en Boris Vian, que és un escriptor conegut també fora de l'estat francès. Això doncs és una xerrada del patafísic Claude Guyenc, que es farà a Ceret aquest dissabte 21 de març, a les 3 de la tarda, en el marc de la Primavera dels Poetes. També us volíem parlar d'un acte, haguéssim hagut de començar per aquest, al Casal de Perpinyà, el divendres 20 de març, a les 4 de 7, que vindrà Joan Becat, que és un professor emèrit de la Universitat de Perpinyà i que ha publicat un atles toponímic de Catalunya Nord, que serà un atles que serà de referència segurament, on recull tots els noms de pobles, recs, canals, masos, tot el detall de tots els pobles que es troben a Catalunya Nord, i vindrà a fer una conferència al Casal de Perpinyà aquest divendres 20 de març, i també és un acte organitzat conjuntament amb la Llibreria Catalana de Perpinyà. I acabarem amb una altra data de Perpinyà ja per més endavant, així us dona temps d'organitzar-vos i de venir. Es tracta del festival Tilt, que és un festival de música electrònica organitzat per al Teatre de l'Arxipèlag de Perpinyà, que serà a inicis d'abril, però que el destaquem perquè ha esdevingut un dels festivals de música electrònica més destacats d'aquesta zona, el festival Tilt, on hi trobareu una programació del dijous 2 d'abril fins al diumenge 5, i on també hi ha una de les activitats destinada a la mainada, també hi ha música electrònica destinada a la mainada, que és un dels actes també que funciona més d'aquest festival. És de renom i val la pena donar-hi una volta. Aquí teniu doncs diverses propostes per conèixer millor Catalunya Nord i per passejar-vos en aquesta part del país. Bona nit, fins la setmana que ve.
Molt bé, moltes gràcies, doncs. Fins la setmana que ve.
El noticiari.
Bé, aquesta vegada a l'Espai Noticiari comencem a tenir unes notícies ràpides d'aquestes que fem sempre amb els últims minuts que queden. Hem d'esmentar com a cosa més transcendental la mort del catedràtic de literatura catalana Joaquim Moles. Joaquim Moles va dirigir la primera càtedra de llengua i literatura catalana a la UAP, a la Universitat Autònoma de Barcelona, el 1969, i també va ocupar aquesta càtedra a la UB, a la Universitat de Barcelona, als anys 80 i 90 del segle XX. Doncs és un home que a partir del 1900 ha estat un dels acadèmics més influents en els estudis de llengua catalana, juntament amb l'editor i crític Josep Maria Castellet, amb el qual estava un cànon marcat pel realisme històric en diverses antologies, com ara Poesia Catalana del segle XX, de l'any 1963, o les millors obres de la literatura catalana MOLC, conegut amb aquestes sigles, de 1962, que dirigia ell mateix. Moller ha estat un referent per a moltes generacions de filòlegs, però al mateix temps ha estat un acadèmic controvertit pel fet de bandejar de la universitat l'estudi d'escriptors com ara Josep Maria Sagarra o Joan Sala i de minimitzar en les seves antologies poetes com Joan Minyoli, Joan Brossa i Josep Palau i Farra. Tot i que es va iniciar en l'estudi de la literatura medieval, a la dècada dels 60 es decantà per la contemporània. Fou responsable de l'àrea de literatura de la Gran Enciclopèdia Catalana. A 65 emprengué el Diccionari de Literatura Catalana, que fou dirigit per Josep Massot en la fase definitiva, fins que sortí publicat. El 1979 va escriure també obres d'història de la literatura, com ara la literatura catalana d'avantguarda del 1916-1938, que va valdre el Premi de la Crítica Serra d'Hort. I també aquí cal esmentar la història de la literatura catalana, el volum fet en 10 volums, una monumental que havien fet el Riquer, Comas i Moles. Eren els tres autors que van fer aquesta monumental història de la literatura, que encara ara és vàlida, no? A més a més, va ser un professor que vaig tenir l'oportunitat de conèixer-lo personalment, i era una persona que, com a profe i com a persona, valia molt, i per tant, doncs, des d'aquí fem aquest record i esperem que la gent el recordi per la feina que va fer.
I tant. Realment, quan assisties als seus cursos, evidentment que tenies la sensació d'estar davant doncs, d'un professor universitari de prestigi, però al mateix temps, moltes vegades, per la seva actitud, en part enjugassada, tenies de vegades i el cigarret penjant sempre als llavis, que a més anava cargolant ell contínuament un cigarret o un altre, però a més se'ls deixava cremar lentament. Tenies la impressió d'estar davant d'un adolescent d'elevada edat. Bé, seguim. Ara mateix podem ja anunciar que es coneix el programa del 4th Festival de Poesia de Sant Celoni, que arrencarà el 30 d'abril, imagineu-vos, el 30 d'abril, i començarà a les 8 a la Clau amb la presentació del festival i recital de dos poetes locals, Laura Garriga i Agustín Rugero. I continuarà el dissabte 2 de maig, a les 6 de la tarda a l'escalinata de Can Ramis, amb recitals de Pau Riba, Mireia Calafell, Josep Pedrals, Ivet Nadal i d'altres, i acabarà a les 8, el mateix 2 de maig, al porxo de Can Ramis, sala Bernat Martorell, amb una ronda ràpida final i cloenda amb tots els poetes participants.
Molt bé, una altra notícia: Europa ha de saber l'atac del català a la Franja de Ponent. La Plataforma per la Llengua denuncia a través d'una campanya el setge al català a la Franja de Ponent i endega una campanya per portar la problemàtica a Europa. Plataforma per la Llengua ha engegat una campanya per denunciar la situació del català a la Franja, i l'objectiu és clar: dividir, segregar i esborrar de l'imaginari col·lectiu cap rastre del català en la línia d'altres polítiques equiparables que els governs del Partit Popular estan aplicant en els diversos territoris de parla catalana, asseguren. En aquest context, Plataforma per la Llengua posa en marxa a través del web estimulcatalà.cat, estimulcatalà.cat, tot junt, una campanya per denunciar l'absurd de la invenció d'aquesta nova llengua i aconseguir adhesions per portar la problemàtica a Europa.
Bé, i si parlem d'obres publicades, podem recomanar-vos, pel seu interès, per l'interès del contingut, El curt estiu de l'anarquia, la vida i mort de Buenaventura Durruti, una biografia publicada ara en català per Hans Magnus Erzenberger. Si la memòria no em falla, respon a un filòsof conegut, en la traducció d'Anna Soler, editorial Virus, Barcelona 2015, 324 pàgines, a un preu de 25 eurons.
I també hem parlat de les lectures de Till Stingman. Ja sabeu que Till Stingman és l'ambaixador oficiós de Catalunya a Alemanya, i ja vindrà a fer unes xerrades aquí. Us diré uns quants llocs, perquè ve molts llocs, ve exactament 10 lectures farà, no les llegirem totes, però diran que actuarà a la Universitat de Lleida el dia 17 a les 12, per exemple, a Barcelona a l'Espai La Seca Brossa, al carrer Flassader, el dia 24 de març a les 7 de la tarda, i finalment direm que el dia 31 ve a Barcelona Òmnium Cultural, Diputació 266, a les 7 de la tarda, i ens explicarà com es viu des d'Alemanya el procés que estem vivint a Catalunya.
Bé, i amb aquesta sintonia donem pas a l'últim apartat del programa, que es diu La frase. La frase d'avui la dediquem a una sèrie de frases, de vegades no tenen verb, de vegades sí, que apareixen en el diccionari Fabra. El diccionari Fabra, ja sabeu que era el diccionari de referència abans de l'aparició del diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans. Fixeu-vos, són frases com ara fer una excursió al Montseny, en l'entrada excursió, en l'entrada massís o el massís del Montseny, o encara en l'entrada direcció o el camí pujava en direcció Collformic, en l'entrada anar, una drecera que va a Sant Marçal, o encara podríem dir en l'entrada enrere vam deixar enrere el Turó de l'Home. Per què totes aquestes entrades? Doncs bé, Albert Gené ha deduït que aquestes entrades indiquen el coneixement que tenia com a excursionista Pompeu Fabra de tot el Baix Montseny. Així que us deixem amb aquests comentaris. Si teniu el Fabra o hi teniu accés, encara no el tingueu a casa, podeu comprovar tot això que us hem dit. I, en fi, ens acomiadem de tots vosaltres, us desitgem molt bona setmana i esperem retrobar-vos en aquestes zones la setmana vinent.
Doncs molt bé, molt bona nit, que tingueu bona setmana i fins la setmana que ve.
Fet el programa. Els conductors, Francesc Pina i Jordi Plens. Les corresponsalies d'Empar Morelló, Sílvia Romero, Octavi Serret, Joana Serra i Sílvia Portell. I les col·laboracions d'Helena Martínez Pons i d'Esteve Casas, coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Punt7 Ràdio. El proper dimarts, de 9 a 10 de la nit, ens tornarem a trobar a Punt7 Ràdio, a la 107.7 de la FM i al web www.sansaloni.cat clicant el logo de la ràdio. Bones lectures i bona setmana!